Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Tenim algunes novetats sobre la situació del submarí argentí desaparegut des de fa 8 dies. L'Armada Argentina diu que es va sentir una explosió al lloc de la desaparició. L'organisme militar demana però prudència per respecte als familiars i assegura que les tasques de rescat seguiran fins que no hi hagi certeses o altres indicis. D'altra banda, en plana política, el Congrés ha donat avui llum verda per la via ràpida a l'anomenada quota basca. Ciutadans i Compromís han votat en contra, mentre que el govern del PP ha tingut el suport del PSOE i el PNB i nega que això sigui cap privilegi. D'aquesta manera, el govern d'Euskadi, el que aporta a l'Estat, puja a 1.300 milions d'euros anuals per als propers 5 anys. També ha donat llum verda perquè Madrid retorni 1.400 milions d'euros a Euskadi, que suposadament ha pagat de més. I pel que fa a la política de casa nostra, Miquel Iceta i Pedro Sánchez han dit avui que no investiran Inés Arrimadas després del 21 de desembre. Coincideixen en aquesta idea tant el secretari general del PSOE com el primer secretari dels socialistes catalans. En una entrevista a Televisió Espanyola, Sánchez ha volgut deixar clar que no faran president els socialistes a cap candidat que abraci l'independentisme, però tampoc a opcions polítiques de dretes. I en plana social, la violència sexual contra les dones encara és invisible a Espanya, segons Amnistia Internacional, que ha fet públic avui un nou informe. Es calcula que hi ha més d'1.400.000 víctimes d'aquest tipus de violència i l'ONG Pro Drets Humans denuncia que l'administració no compleix amb les seves obligacions per combatre-la, tot i que des del setembre hi ha un consens obert al nivell polític espanyol per aconseguir tancar un pacte contra aquesta xacra. Amnistia la qualifica aquest principi de consens d'oportunitat perduda. I finalment un apunt sobre el judici contra els quatre presumptes violadors dels Sanfermines de l'any passat. La defensa de l'anomenada manada ha retirat un informe de detectius sobre la vida de la noia violada. Una policia ha declarat que aquesta noia sabia que l'estaven gravant, tot i que no ho va fer constar la denúncia perquè no ho va considerar important. És el més destacat del tram final d'un judici per la presumpta violació d'aquesta noia. Durant la novena sessió, la defensa d'un dels acusats ha retirat aquesta prova, com dèiem. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel. Us deixem amb una nova edició del programa Plusvàlua.
Ràdio Estel.
L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone és gratis. Busca-la. Pernil ibèric, delícies de salmó, melons de vedella, saquets de favetes i botifarra, bacallà a la crema... Sona bé, oi? Doncs imagina si ho tastes. I imagina més si ho fas al sopar de cap d'any del Club Més Amics. Serà el restaurant Pomerada del Passeig de Gràcia de Barcelona. 65 euros per socis, 75 pels no socis. Vine a assaborir el teu cap d'any amb el Club Més Amics. Informació i reserves al 93 409 27 70 i a info@clubmes.cat. Passa el teu cap d'any amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu.
Ràdio Estel.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, dirigit per Quim Esteban i produït per Mireia del Pozo.
Molt bon vespre. Avui al Plusvàlua parlarem d'un tema del que no ens agrada gaire parlar, els impostos. Tot i que poden ser un mal de cap, són molt necessaris a la nostra societat, ja que fan possible el que anomenem la societat del benestar. Avui volem saber si paguem moltes taxes i si estan ben distribuïdes o no. I ho farem amb el senyor Antoni Durant-Sindreu, economista i soci director de Durant-Sindreu. A la segona part també parlarem amb l'advocat Joan Contijoc, amb l'economista Joan Elias i amb l'Isabel Pallejà, conseller municipal municipal i agent comercial. A la producció tenim a la Mireia del Pozo, als controls tècnics al Joan Carretero, i comencem, com sempre, el Plusvàlua, el programa que produeix el Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb el suport de l'obra social de la Caixa, amb l'editorial. Deia Benjamin Franklin que a la vida no hi ha res segur, excepte la mort i els impostos. Hi ha diverses teories sobre què passa després de la mort, sobre què passa amb els impostos. La teoria és que serveixen per atendre determinades necessitats de les persones de forma col·lectiva, unint esforços mitjançant l'aportació d'una part dels ingressos de cadascú. Els impostos ja es recaptaven a l'antiguitat, a Egipte, la Xina o Mesopotàmia. Els impostos moderns sostenen l'acció dels poders públics en els àmbits de l'administració, la seguretat col·lectiva, la justícia, la defensa o altres coses, però també la molt important funció de la redistribució de la renda. Les bases del nostre estat del benestar se sustenten en la recaptació dels tributs que financen l'educació, la sanitat, l'assegurança d'atur o les pensions. Però de la teoria a la pràctica hi ha un bon tros, i el debat social sobre el tema fiscal és permanent i encès. És debat que es paga, quan es paga, qui contribueix o qui comet frau en matèria fiscal. L'elusió fiscal de les grans empreses, l'evasió d'impostos dels professionals, les diferències en el tracte fiscal segons territoris són matèria permanent de conflicte. Franklin tenia raó, ja que la mort arriba a tots per igual, però en matèria d'impostos no tots els contribuents paguen ni tots fan un esforç fiscal equivalent. Això és el Plusvàlua, el programa amb valors del Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Ells són els imprescindibles.
La medicina i la cirurgia fetal permeten salvar la vida de milers de nens abans de que neixin.
La lluita contra la sida podria donar un pas de gegant en els propers anys.
A la Fundació Bancària La Caixa impulsem aquests i altres projectes per millorar la salut de tothom. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Al meu costat està el senyor Antoni Duran Sindreu. Ell és economista i soci director de Duran Sindreu. Senyor Antoni, molt bon vespre.
Bon vespre.
I benvingut al Plusvàlua. La primera pregunta és, creu que hi ha molts impostos avui en dia?
Jo el que crec és que està mal distribuïda.
Aquesta és la segona pregunta que tenia apuntada.
La pressió fiscal, home, sí. Molts impostos, si ho mirem amb el sentit de quin percentatge se'ns porten dels nostres ingressos, jo crec que la pressió fiscal en aquests moments és excessiva. Jo crec que si la majoria de nosaltres fóssim conscients de lo que paguem, entre lo que ens cobren d'impostos per l'aigua, per la llum, pel gas, pel sou, pels interessos bancaris, pel cafè que prenem, per lo que sopem, jo crec que tots sortiríem al carrer a protestar. I l'èxit del sistema tributari està amb la inconsciència fiscal de la gent, que no percep realment quan acaba de pagar amb el conjunt del sistema tributari. L'èxit és trocear tot el màxim possible perquè la gent visqui d'una forma anestesiada sense donar-se'n compte d'aquesta contribució.
Per tant, sortim al carrer i estem pagant alguna cosa, no?
Sempre ens despertem ja pagant impostos, en broma, eh? I dormim pagant impostos i ens morim deixant els hereus que paguin els impostos, eh? Per tant, sempre els impostos estan presents. Tot, no obstant, el tema no són els impostos, el tema és la percepció que la ciutadania té dels impostos. Els impostos, si es perceben justos, es paguen d'una forma; si es perceben injustos, la reacció o front sistema tributari és diferent.
I avui en dia es perceben els impostos de manera justa o injusta? O no es perceben i per això els anem pagant?
No, jo crec que de forma, per raons molt diferents, jo crec que hi ha una àmplia majoria que els percep com injustos, en el sentit que no es redistribueixen correctament els diferents nivells de renta, i hi ha excessius privilegis, reduccions, exencions, bonificacions, incentius, que no totes es justifiquen, i que el que es parla com un impost molt redistributiu, com és la renta, és un impost que està perdent pes respecte a impostos que no són tan redistributius o gens, com és l'IVA. És a dir, que haurien de parlar de molt, però en general jo crec que la percepció, per raons molt diferents, insisteixo, és una percepció de no gaire justícia o d'excessius privilegis o forats dintre del sistema tributari.
Abans de parlar de com es distribueixen i que és injust o qui hauria de pagar més, anem a fer un mapa dels impostos que paguem. Ja sé que hi ha molts i que potser ens oblidarem algun, però com són els impostos? Suposo que són els que paguem directament, indirectament, i a partir d'aquí hi ha diversos, no?
Bueno, hi ha dos grans gruixos d'impostos, els directes i els indirectes. Començo pels indirectes, bàsicament parlo només de dos, l'IVA, que tothom el coneix, que és el que paguem quan consumim o quan comprem qualsevol cosa. Després és un impost, no dic invisible, però està amb els tíquets, per entendre'ns, de tot el que comprem i consumim.
L'hem assumint, no?, com a preu de... Com si fos el preu.
Els assumim com un preu de compra més del que consumim o comprem, sense percebre realment el que representa d'aquell preu la part d'impostos de la part que no són impostos. Després hi ha impostos indirectes, que jo dic invisibles, que són els impostos especials, que és el que paguem per benzina, que és el que paguem per tabac, que és el que paguem per alcohol, que són impostos que quan comprem una botella d'alcohol o comprem tabac, no ens diuen, o posem benzina, no ens diuen quina part representen d'impostos, sinó, però representen un percentatge important, la benzina o el tabac, perdó, gairebé el 50% del total del que es paga.
Sí, cada cop que anem a posar benzina al cotxe, el 50% és
variable, però representa un pes relativament molt important. Aquest seria el gruix dels impostos indirectes, que són impostos potencialment molt importants en quant a la recaptació.
Que això és molt important també veure la factura de la llum, que ja sí que es veu, bueno, està el gràfic aquell, no?
Sí, després hi ha...
No sé si és cert o no és cert, això que sí.
Sí, però amb aquests consums, a més de l'IVA, hi ha altres impostos d'un altre tipus, com poden ser recàrrecs, cànon de l'aigua, etc, alguns autonòmics, altres locals, que el que fan és incrementar una mica, bueno, el pes que tenen, no hi ha l'IVA, sinó el conjunt d'impostos que graven aquells consums específics. No es costa a veure, jo mateix que em dedico a això, sempre em deixo la factura a banda per mirar els gràfics corresponents i el que representa, i al final acabo arxivant aquella factura sense mirar-la. És a dir, jo crec que no som... Jo puc ser conscient del que pago de renda, però crec que sóc conscient perquè em dedico a això. Jo tinc moltíssims clients que els hi pregunto, tu saps el que pagues de renda? I no. El que sap és el diferencial que el mes de juny li toca pagar, o el que el diferencial el mes de juny que li tornen. Però si li pregunto, tu saps el que t'han retingut durant l'any? No ho saben. No ho saben. Si jo mateix m'ho pregunto, tampoc. Ho tinc que anar a mirar. Ho tinc que anar a mirar. Però, des de luego, el que estem molt llunyans és a saber dels impostos indirectes quan representen a la nostra vida. I cada dia estem fent moltíssims actes a través dels actes de consum a través dels quals estem pagant. Anem a dinar, anem a comprar una corbata, anem a comprar un vestit, anem a prendre un cafè, esmorzem, anem a comprar per casa el que és l'alimentació, paguem el col·legi, paguem el transport, tot això
t'imposta. O fins i tot aparcar també podríem ser un impost.
Tot això té impostos. Passa que estan distribuïts d'una forma individualitzada tan gran que és difícil la percepció. Jo quan pago el pàrquing no tinc la percepció que estic pagant impostos. Jo la percepció que tinc és que pago el pàrquing. I quan pago el cafè tinc la percepció que pago el cafè. No tinc la percepció que una part relativament important pot ser els impostos. Els impostos són com el teletac. Si jo amb el peatge paro, tinc que treure la meva targeta de crèdit o els diners i pago, sóc conscient dels diners que m'està costant el peatge. Si passo amb el teletac, sí que tinc la percepció que he pagat, però no sé quan. És com una ficció que em faig com si jo fos gratis. Els impostos del sistema que tenim de retencions, és a dir, que jo no ho pago directament, sinó que hi ha algú que per compte meva anticipa els impostos, és com un teletac. Sí, sé que pago, però no arribo a saber quan pago. Si em tingués que treure la cartera per pagar el peatge, si em tingués que treure la cartera per pagar els impostos, ho sabria. Jo, quan a vegades he proposat totes les retencions, és a dir, tots els intermediaris que anticipen impostos per nosaltres, haurien de desaparèixer i haurien de pagar directament nosaltres. Jo crec que el nivell de frau seria altíssim, o el nivell de protesta social seria altíssim, perquè no és el mateix que algú per mi pagui impostos sense donar-me en compte del que pago, que en tingui que treure la cartera cada vegada. Si al pagar el cafè em diguessin, miri, no, és que té que pagar dues coses. Una és per l'Estat...
I aquí la guardiola de l'Estat,
guardiola,
no?
I aquesta, escolti, al final jo m'enfadaria amb algú, no sé si amb el propietari del bar, amb el Montoro, amb el conseller d'Economia de la Generalitat, amb el regidor d'Hisenda de l'Ajuntament, però em queixaria.
Perquè tots cobren, eh?
Tots cobren.
Totes les administracions, òbviament, per poder donar uns serveis, necessiten ingressos i els fan a través dels impostos.
Sí, amb una diferència important. Administracions més petites, com les locals, els ciutadans perceben més la reversió dels impostos perquè són molt més propers a coses concretes. I a mesura que ens anem allunyant del nivell d'Hisenda, la percepció és més baixa. A nivell de l'Estat hi ha menys percepció amb la reversió, a nivell autonòmic hi ha alguna cosa més de percepció a la reversió, i a nivell local hi ha molta percepció en quant a la reversió. Però és un tema, per mi, encara tabú. No visualitzem els impostos, perquè jo crec que als polítics no els interessa que visualitzem realment quan paguem i a on es destina de forma concreta el que nosaltres paguem.
Hi ha algun càlcul fet de quan, òbviament, cada persona, depèn del que consumeixi, no? Però de quin tant per cent del que ingressem a l'any va destinat a impostos?
Es situa amb estudis amb fiabilitat, diguéssim, moderada, es situen al voltant del 40%, els estudis que estan fets, dels ingressos d'una persona.
És a dir, de cada 100 euros, 40 van impostos.
Sí, sí, de tipus mig. De promig, Hi haurà gent que li presentarà molt més i hi haurà que li presentarà algú menys. Però de promig estem parlant entre un 35, 40, 45% del total dels ingressos d'una persona.
Anem a parlar de la distribució dels impostos o de qui paga més. Està ben distribuït el pagament?
A veure, teòricament és cert, és a dir, sobre el paper, és cert que qui té més paga més. I és cert perquè l'impost sobre la renta, si és progressiu, vol dir que el que guanya més paga més del que menys té. Passa que això a la pràctica no es porta a terme excessivament. Per què? Doncs, per exemple, hi ha una disparitat de criteri en com tributa l'estalvi, és a dir, el que jo guanyo per interessos, dividendos, productes financers, etc, que tenen una tributació que es limita al 23% com a màxim, de lo que jo puc tributar com un sou, que pot arribar al 48%. Llavors hi ha una manca d'equitat entre el que seria el tractament de l'estalvi, del capital, del que es diu, del que és la fiscalitat del treball. Després, si jo tinc una societat, tributaré només un 25%. Poso un exemple molt concret. Si jo tinc lloguers, tres localets a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, i els llogo, si decideixo llogar-los a través d'una societat, pagaré només un 25%. Si no caic perquè no tinc la sort d'haver constituït una societat o perquè no em sembla bé per el que sigui, però puc arribar a pagar renda un 48%. Per tant, hi ha un gap entre societats i renta molt important, no tant amb la part del que és benefici empresarial, que és l'import de societats on realment té sentit, sinó activitats que no són empresarials però que es fan a través de societats per fugir precisament de la progressivitat de l'impost sobre la renda. I després hi ha molts règims privilegiats, el tema de les SICAFs, que s'ha parlat moltíssim, que tenen una tributació que cada vegada es va normalitzant-se, però continua a ser una tributació molt privilegiada respecte a altres casos. Hi ha la tributació dels esportistes o del que diuen els expatriats, però que realment són els esportistes, que també es va normalitzant, però tenen una tributació d'un 24-25%, a diferència d'un mortal normal que pot arribar al 48%. És a dir, que hi ha bastantes situacions d'agrauge comparatiu que fan que el sistema perdi efectes redistributius de veritat. I, per una altra banda, hem de tindre en compte que el treball està forçament penalitzat. Som el tercer país a Espanya, dintre l'OCDE, amb un pes més important de fiscalitat sobre el treball, tenint en compte com fiscalitat la seguretat social. Si tenim en compte la seguretat social com impostos, el pes que té l'impost sobre la renta respecte al total d'ingressos no arriba a un 30%. Per tant, la progressivitat o els efectes redistributius del sistema deixen molt que desitjar. Si no tenim en compte la seguretat social com a impost, l'impost sobre la renta sí que representa un percentatge important respecte al total de la recaptació. O sigui que depèn de com se mire, com mirem cada cosa, però per mi és un sistema poc redistributiu i en aquest moment jo crec esgotat amb un model social d'estat de benestar que jo requereix, crec, un sistema fiscal radicalment diferent. Tenim un sistema tributari propi d'una economia tancada, que no s'ha modificat en la seva essència des de l'any 78, que continuen sent les mateixes figures impositives, més enllà de que l'IVA va substituir al seu dia a impostos similars com eren el tràfic d'empreses o l'impost de luxe. Però no estem en un sistema fiscal propi d'un estat social de benestar. Llavors jo crec que el que s'hauria de plantejar és un trànsit que no pot liderar només a Espanya, però que algú ha de començar a liderar-ho, a un sistema propi d'un estat de benestar.
I quin seria aquest tipus de sistema? Quina diferència hi hauria? Perquè s'ha de pagar, perquè la sanitat s'ha de pagar.
Jo, serà molt impopular el que diré. És un sistema de cofinançament. Jo crec que hi ha una part que inevitablement s'ha de pagar a través d'impostos. Per exemple, tinc claríssim que els casos d'exclusió social, els casos de pobresa, persones que estan per sota del llindar de pobresa, persones que tenen un nivell d'ingressos per sota dels ingressos que són necessaris. Jo crec que és evident que aquesta gent, tot el que és sanitat, educació, etc., s'ha de finançar a través d'impostos. Però, en canvi, l'ús directe d'aquests serveis, tant el servei de sanitat com el servei d'educació, per determinats nivells de renta, jo crec que s'hauria de pagar en finançament directe. Poso un exemple que la gent no es dona compte. El transport públic és un cas de cofinançament. La gent no pensa que és un cas de cofinançament. És cofinançament. El transport públic és políticament deficitari perquè es pensa que hi ha una part que la té que assumir la ciutadania en general a través d'impostos i una altra part l'ha d'assumir l'usuari quan
utilitza
el transport. I precisament perquè la part que paga l'usuari és només una part, el servei és deficitari. No és perquè es gestioni malament, és perquè es cofinancia. Una part amb impostos, perquè evidentment allò té una repercussió per la ciutat, com Barcelona, el tindrà una xarxa de transport públic que evidentment beneficia la societat i s'ha de pagar amb impostos, i a part que hi ha determinades classes, com els jubilats, que tenen determinades condicions, però la resta l'ha de finançar directament l'usuari. Però jo proposo el mateix, pel que són serveis essencials d'un estat de benestar, hi ha una part que beneficia tota la societat, que s'ha de finançar a través d'impostos, inclosos els casos dels costos que representen les classes excloses socialment, i la resta s'ha de pagar en funció del nivell de renda i per ús directe. Que seria un cas com els medicaments, que és un cas de copagament en funció del nivell de renda.
És a dir, anem a posar un cas pràctic. Quan anem al metge, pagaríem A o B depenent dels nostres ingressos que tinguéssim.
Sí.
No? I això significaria que pagaríem menys impostos després.
Sí. No? Al final acabaré pagant el mateix, depèn del consum que faci de serveis. Això és el model suec. A Suècia, per exemple, la sanitat és un sistema cofinançat. L'estat suec assumeix fins a determinat cost per ciutadà. Jo financio fins a, jo què sé, doncs a 1.000 euros per persona, i tot el que accedeixi en funció del nivell de renta ho has de finançar tu, salvo determinats nivells de renta per sota d'un llindar en concret que no tenen recursos suficients, i a l'Estat, com prestació, a través d'impostos, financia aquest cost. Però la resta ho financia directament cadascú, una part amb impostos, el que paga l'impostos li dona dret fins a un consum determinat, i a l'accés d'aquell consum ja s'ha de finançar directament. Aquí entraríem a molts matisos.
Però tenint en compte que pagaríem menys ja d'entrada d'impostos.
Home, a veure, hi ha un efecte també dissuasori quan jo pago pel consum, que
però
és...
Tampoc som conscients de què costa la sanitat.
No, però hi ha un efecte que és l'ús racional d'un servei. Quan jo tinc que pagar, hi ha una tendència econòmica a utilitzar més racionalment un servei que quan la percepció és gratuïta, que no hi ha una tendència a un ús racional, sinó un ús més discrecional. Això requereix un canvi cultural important, i a nivell polític, jo crec que una gran part del batall polític està en contra, perquè la percepció que ens venen els ciutadans és que els drets que reclamem socialment han de ser prestats per l'Estat de forma gratuïta. De fet, s'afirma que la sanitat és gratuïta. És una gran mentida. S'afirma que l'ensenyament és gratuïta. És mentida. S'afirma que el transport és deficitari. És mentida. No és deficitari. El paguem una part en nosaltres. O la universitat. Jo, com els alumnes, els dic, escolteu, si vosaltres voleu que les taxes universitàries baixin, no hi ha cap problema. Però llavors pagarem més impostos tots, perquè la universitat també és deficitària, políticament intencionat, perquè una part la paga la ciutadania a través dels impostos, que són les que reverteixen a través de subvencions a les universitats, i l'altra part la paga a l'estudiant. Llavors, aquesta idea de que tot és gratis és falsa, l'hem de trencar, i crec que hem d'anar a un sistema de cofinançament, matitxo, en funció dels nivells de renda. És a dir, jo l'altre dia parlava amb els responsables del transport municipal i els hi preguntava, és possible que el transport es financia en funció del nivell de renda? I em deia, sí. Però jo crec que hem de començar com les guarderies a Barcelona, hi ha molts ajuntaments de Catalunya, es financien també en funció del nivell de renda, les guarderies públiques. Jo crec que haurien d'anar extenent aquests serveis públics cofinançats en funció dels nivells de renda dels contribuents.
Estem parlant amb el senyor Antoni Duran-Sindreu, ell és economista i soci director de Duran Sindreu, si li sembla, anem a obrir la tertúlia també perquè puguin dir la seva la resta de contertulians.
Ells són els imprescindibles.
Avui ja sabem com atacar el càncer.
Hi ha dos claus fonamentals amb el camp cardiovascular, la ciència i l'educació.
La medicina i la cirurgia fetal permeten salvar la vida de milers de nens abans de que neixin.
A la Fundació Bancària La Caixa impulsem aquests i altres projectes per millorar la salut de tothom. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Saludem a l'advocat Joan Contijoc. Joan, molt bon vespre.
Bon vespre.
I benvingut al Plusvàlua. Tenim el Joan Elias, economista. Joan, bon vespre també.
Hola, bon vespre.
I l'Isabel Pallejà, consellera municipal i agent comercial. Isabel, bon vespre.
Bon vespre a tothom.
No sé què en penseu del que ha dit el nostre convidat, l'Antoni Durant-Sindreu. Jo de seguida dues coses, la consciència o inconsciència de pagar impostos i el fet d'aquest nou sistema d'impostos que plantejava. Comencem, si us sembla, per la consciència o no consciència i ens endinsarem després amb el següent punt. Qui vol començar dels tres? Vinga, Joan.
No, està molt bé la idea de...
Elias, que hi ha dos Joans avui.
Sí. Bueno, estaria bé que sapiguéssim el que paguem d'impostos, és veritat. Com sempre, les idees brillants d'Antoni Durant-Sindreu. També estaria bé, si es fes això, aleshores el que s'hauria de fer és que cada vegada que rebem serveis públics també hauríem de saber què està costant tot allò, perquè de vegades és que tampoc en som conscients. Uh-huh. Quan anem caminant pel carrer, o anem al cine, o anem a passejar, estem utilitzant un servei públic, ens estem beneficiant de la seguretat d'anar pel carrer, que no t'assaltin, no? Tot això requereix tota una estructura.
La
policia, etcètera, etcètera, no? I quan anem a un hospital i ens atenen, tampoc ens donen la factura de dir, miri, vostè no paga, però ha fet aquesta despesa. Tot això estaria molt bé, realment, que fossin més conscients del que paguem, però també del que rebem. I aleshores potser podríem establir aquest debat, no?, i aquesta la idea. Però bueno, si
tu
fem una cosa, hem de fer l'altra.
Que no som conscients, no? Tampoc.
No som conscients del que paguem, però tampoc del que rebem.
Mm-hmm. El Joan Contijoc, si donem la volta.
Sí, no, a mi m'ha agradat molt el concepte aquest de la consciència o inconsciència, en aquest cas, en referència als impostos que paguem cada dia, des que sortim, des que ens aixequem del llit fins que tornem a casa, perquè m'ha recordat una miqueta a que realment, a nivell social, jo crec que som inconscients en molts aspectes. Per exemple, demà mateix és el dia del Black Friday, no? De les ofertes, on tothom creu, sincerament, que a lo millor li estan fent una oferta, un descompte, però que conscientment sap que aquell bé val el mateix que fa dues setmanes, el que passa que les empreses el que fan és pujar, baixar els preus perquè després tu siguis conscient o inconscientment pensis que et compres una cosa però que en el fons no estàs rebent cap tipus de descompte, sinó que realment el que hi ha és aquesta voluntat de que la gent vulgui consumir. Llavors, que en els impostos, jo crec que és una miqueta aquesta voluntat dels polítics, no?, de tenir la gent adormida, que fins i tot tenim els nostres polítics aquí a Catalunya, que estem veient com també estan creant ficcions polítiques en tot el debat polític que estem patint, doncs crec que potser fins i tot pot ser positiu, doncs, que la gent sigui inconscient del que paga, perquè no hagi segons com una revolta social, però evidentment amb el company Joan estic d'acord amb el fet de que és evident, doncs, que caldria fer una auditoria del que reps i del que pagues perquè finalment doncs sàpigues, doncs, amb els teus impostos, doncs, efectivament quin és el servei que reps cada dia, doncs, quan surts de casa, d'acord? Però ara a mi també m'agradaria saber, doncs, quin és el percentatge, quan ho comentava el Durant, el fet de la corrupció, que això no s'ha comentat, és a dir, com afecta el nivell de corrupció, que Espanya és un dels països de la Unió Europea, doncs, que pateix els índexs de corrupció més elevats, com afecta la corrupció aquesta mala redistribució de la fiscalitat? Nosaltres som conscients que paguem molts impostos, però també m'agradaria saber, doncs, quin és el percentatge, com afecta la corrupció
li preguntarem també a l'Antoni Durant-Sindreu. Abans, però, si vols, anem a escoltar també a l'Isabel Pallejà, que no ha parlat, la seva opinió sobre aquesta distribució dels impostos.
Bé, jo dues parts d'aquesta resposta. Una, respondré al tema general i després li respondré al company Joan Contijó,
no?
Per allò del Black Friday, sí, perquè
ja
em toca molt de prop, no?
Cada demà serà, jo crec, l'any en què més viurem el Black Friday, de moment, perquè cada any va més,
sí,
i
sí,
demà
sí.
Ja hi haurà cues a les botigues.
Sí, evidentment, resultat de la crisi econòmica, això no cap dubte. Vull dir, bé, primer contesto.
Vinga,
la primera part. Respecte a... Jo crec que aquest país, com amb tants temes, falta pedagogia. O sigui, està clar que nosaltres no som conscients dels impostos que paguem i on van a parar aquests impostos. Jo crec que no sé, tenia que haver algun sistema de que inclús ja a, no sé, edats ja a adolescència, per exemple, ja a l'ESO o al batxillerat, pues, es pogués fer... Hi ha algun tipus de jornada, una
classe d'impostos.
Exacte, classe d'impostos i saber, és com totes les coses. Nosaltres ens queixem de que tenim una sèrie de mancances a la nostra societat, però clar, comencem. comencem des de baix, comencem a educar els nostres, el nostre jovent, no? Els nostres fills, els nens, els jovent, de tot el que tenim. No? Si nosaltres gaudim d'un estat de benestar i gaudim d'uns beneficis de la societat, doncs els hem de dir d'on venen. I per què tenen tot això, no? I, per tant, saber que si, no sé, una jornada que pugui ser com fa la Guàrdia Urbana amb educació vial, pues una jornada que sigui pues, d'educació fiscal, és un dir, no? A dir, pues mira, aquí es paguen ja aquests impostos, estatals o municipals, i una part d'aquests impostos pues, van pues, pues aquí, no? A revertir en la societat. I jo crec que a partir d'aquí, que nosaltres, per exemple, aquí a l'estat espanyol en general, sempre hem sigut una societat que ha sigut molt reàcia paga impostos, no com altres països d'Europa o del món, que saben que si paguen uns impostos, saben on van. I no es, jo
aquí
crec que estan
satisfets.
Aquí sempre
ens hem intentat escaquejar, no?,
exacte,
pagar impostos.
Exacte, però és que crec que realment és perquè la gent no sap on van aquests impostos. Estan desconfiats per desconeixement. Jo crec que això ja és una de les coses que tenim que ja arreglar o intentar arreglar.
I el Black Friday.
I el Black Friday, per suposat. Mira, jo sóc agent comercial i jo tracto amb el comerç cada dia, amb el comerç de proximitat, amb els petits clients. Jo no et dic que el que tu dius no ho puc afirmar, perquè tampoc ho sé del cert, que potser pues, les grans cadenes ho puguin fer, el que tu dius, no? Però el que és el petit comerç de proximitat et puc assegurar perquè ho veig que no és així. Els descomptes que fan ho fan sobre el preu que ja tenen marcat de temporada. I s'estan traient una part dels beneficis perquè, precisament, en aquestes èpoques de crisi estem patint una gran crisi al comerç. Jo no sé si la gent n'és realment conscient, però hi ha hagut una davallada de vendes des del mes d'octubre entre 30 i 50%, a mi m'estan dient els comerciants.
Un 50%.
I és real, eh? No és que sigui, t'hi diguin que a vegades la gent, o els comerciants, quan tenen tendència, diuen a queixar-se. No, és una davallada real, perquè jo vaig a les botigues i veig el moviment que hi ha. I després les comandes, veus el moviment que hi ha i que les botigues estan plenes de gènere. Aleshores, un dels sistemes de poder pues, fer una mica bullir d'olla amb aquest temps abans de Nadal, és precisament el del Black Friday, que abans es limitava un o dos dies i ara ja s'allarga una setmana. Bueno, us hi donarà una mica, es deixarà respirar una mica fins que arribin pues, això, la temporada de Nadal.
Doncs a veure l'Antoni Durant-Sindreu que n'opina del que hem escoltat, sobretot d'aquesta proposta que ens llançava també la Isabel d'educar els més petits sobre els impostos i, en el fons, sobre economia també, perquè no saben segurament molts ni el que és l'IVA. No, què és l'IVA a un nen? Un nen de 14 anys, tampoc estic parlant d'un nen de 6.
Sí. No, aquí hi ha diverses coses. A veure, el tema de l'educació, i jo personalment ho porto defensant des de fa molt de temps, que no hi ha educació tributària, no hi ha cultura tributària, que és un tema important. Però hi ha un tema que ha sortit sobre la taula i que segurament en el plantejament jo no ho he dit, però és el tema capdalt, que és el tema de la despesa pública. És a dir, els impostos que financien és la despesa, el que ens costa l'Estat, tant amb el que són costos indivisibles, que seria la policia, la seguretat, etc, com els costos més divisibles, com podrien ser coses que beneficien directament els ciutadans. Però abans de discutir sobre impostos, que en totes les campanyes electorals tothom parla del tema d'impostos, el que haurien de debatre és sobre el nivell de despesa pública i com es gestiona la despesa. No només és important saber el que ens costa la sanitat, sinó que el que és important és saber si la sanitat es gestiona de forma eficient. Jo no tinc suficient en saber el que em costa la sanitat. Vull saber si les decisions que es prenen són eficients. És a dir, si podia prestar-se a un nivell de cost inferior o es presta a un nivell de cost òptim. Perquè, si no, no puc tindre una percepció real si allò és un cost correcte o no correcte. L'experiència en aquest país d'intentar donar factures, que es va fer, sobretot en tema sanitari, es va eliminar perquè la gent, no sortint d'urgències, llançava la paperera a la factura. És a dir, no l'arribava a mirar, perquè l'era igual, la seva percepció...
Com pagava zero, no?
Era de gratuïtat, malgrat que això entraria dintre d'una política de cultura. Llavors, jo crec que el gran debat que s'ha de fer és... Cada estat, no en general, cada estat, primer, quin és el model d'estat de benestar que vol? Perquè hi ha diferents models d'estat de benestar, no només hi ha un. Segon, ens el podem permetre? Quant costa? Quant costa? Ens ho podem permetre? I sapiguem quant costa és el país és capaç de generar el nivell de riquesa suficient com perquè a través d'impostos es financin aquests costos. Llavors, si féssim l'exercici de quin model d'estat volem, doncs aquesta Cap dels Reis l'hem de rebaixar. I la que ens queda, aquest cost gestionat de forma eficient, representaria això, que redistribuït entre els ciutadans seria això. Jo crec que és el debat que els ciutadans, o a mi com ciutadà, m'agradaria. No començar a parlar ja. Quan arriben campanyes electorals, comencem a baixar de reducció d'impostos, de baixades d'impostos. Escolta, això és un mercadillo. Jo el que vull saber és, gestionem bé la despesa, es podia gastar menys, es podia gestionar de forma més eficient, per tant, es podien pagar menys impostos, o podien continuar pagant el mateix assolint més nivell de serveis. Això és assolible per una societat com Espanya, amb el seu nivell d'emprenedors que té i amb el seu nivell de classe treballadora? Perquè quan comparem, no, és que la pressió fiscal a Espanya són 6 punts per sota de la mitjana europea. Ja, però és que la composició del PIB a Espanya no té res que veure que la composició del PIB a Alemanya o a França. Per què? Perquè el nivell d'emprenedoria que hi ha a França, Alemanya o al Regne Unit no és el mateix que a Espanya. I el nivell i el pes que tenen els salaris respecte al producte interior brut no és el mateix d'Espanya que un altre. O el nivell de taxa d'atur que hi ha a Espanya és molt més elevada que hi ha amb uns altres. Si hi hagués un nivell de taxa d'atur molt més baixa, evidentment el producte interior brut seria més alt i el que recaptaríem seria més gran. Per tant, primer, despesa. Segon, eficiència en la gestió de la despesa. Tercer, importància de que només creant riquesa és possible financiar l'estat de benestar. Per tant, hem de fomentar la creació de llocs de treball i hem de fomentar l'emprenedoria i l'estabilitat amb el món empresarial, que és el que genera riquesa, generant treball i generant beneficis empresarials. I després, moltíssima pedagogia perquè això sigui així. I avui estem en un país amb el que sembla que la gestió de la despesa no importa, només importa reclamar drets i que ens el donin de forma gratuïta, i amb el que, a més, criminalitzem la riquesa. La riquesa és l'enveja. Es veu com algo negatiu, no positiu. I això és un problema cultural. Llavors, des de petits, a les escoles i a les universitats, s'hauria d'anar, com lluvia fina, com gota malaia, haurien d'anar educant el que significa l'estat de benestar, la importància de la riquesa, la importància de la transparència, que no ser on és, sinó és que efectivament siguem eficients la despesa, etc etc etc. Per això m'he permès matitzar les intervencions.
I aquí també entraria el que ens deia el Joan Contijoc de la corrupció, totalment, no? O d'això de portar diners a l'exterior, o les CICAPs que ens parlaves tu abans també.
No hi ha dades al tema de corrupció, però és evident que una diferència d'ara respecte a anys anteriors és que la ciutadania es mou molt per referents socials. Referents al punt de vista econòmic i polític. Avui el que ens falten són referents socials. No tenim de dir, escolta, jo voldria ser com aquest. No hi ha referents. Tots estan més o menys implicats en casos de corrupció, de malversació, de delicte, de fraus. Llavors, estem en un país no només de desafectació política, sinó que no tenim referents per dir, escolta, jo m'agradaria ser com aquest tio. Tu, honest, mans netes, coherent, que paga impostos. Això als Estats Units, per exemple, no passa. Als Estats Units hi ha referents. La gent vol ser com el que guanya més. No el que guanya menys, sinó com el que guanya menys. No entén, jo crec, que la sanitat com està a Espanya és com ha de ser. Però als Estats Units, per exemple, el meu fill treballa als Estats Units. Els americans no entenen que l'Estat hagi de pagar la sanitat. Jo no entenc que no fos així, és a dir, que estic d'acord amb aquest model. Però em refereixo que als Estats Units hi ha una interiorització, com hi ha en el món nòrdic, hi ha una interiorització de lo que és l'estat de benestar, del compromís, de lo que es diu el contracte social, és a dir, del nostre compromís que assumim amb l'estat de benestar, de lo que això representa, que aquí, vulguem o no, per les raons que sigui, no existeixen. No existeix. I per això jo crec que tenim la crisi política que tenim tant a nivell de Catalunya com a nivell nacional. És una crisi de manca de projecte, de manca d'identificació amb un projecte que ens sentim identificats tots per lluitar com aquest projecte. És com els Jocs Olímpics. Quan hi havia els Jocs Olímpics hi havia un projecte que ens unia a tots. Ara no hi ha projecte que ens uneixi. Llavors, jo crec que això és la base de la crisi política que no només a Espanya i a Catalunya, sinó que al món en general, sobretot a Occident, estem vivint.
Estem escoltant el Plusvalo. Avui estem entrevistant a l'Antoni Duran Sindreu, economista i soci director de Duran Sindreu. Estem parlant sobre impostos i abans ens explicava també aquest nou model d'impostos que ell quedaria doncs, aplicar, doncs, un més... com ho podem dir, més de copagament?
Cofinançament.
No? Cofinançament. No sé què n'opina el Joan Elias d'aquest sistema.
Bueno, és un sistema que seria més racional i jo no podria estar més d'acord amb el nostre ponent. El que passa és que ja sabem que, bueno, políticament això és inviable. Ja fa, fins i tot, no hi ha cap partit que el defensa, no hi ha cap, però verdaderament, a l'hora de la veritat, es produeix un rebuig social alentat per determinades posicions polítiques que fa que això sigui impossible, malgrat que tècnicament, o des de la perspectiva tècnica, des de la perspectiva racional, seria una manera molt més, fins i tot justa, de pagar i rebre serveis públics. Està molt bé, però desenganyem-nos. Això ja fa anys que s'està...
No veus viable.
Que s'està intentant. Altres països ho han aconseguit. Aquí, en absolut, l'experiència diu que això no és possible. Potser pugui canviar, potser es pugui convèncer, però aquí, i menys en aquests moments, no ho veig això viable. No ho veig viable, malauradament.
Joan Contijoc.
Sí, doncs jo coincideixo, és a dir, aquí jo crec que el que hem patit al nivell del nostre país, l'estat espanyol, a Catalunya, és el fet de que tots els partits polítics s'ha creat com una espècie de mantra, doncs, on precisament, doncs, per culpa dels partits polítics i per beneficiar-se ells de poder, doncs, continuar ocupant posicions de poder, s'ha creat aquest mantra en el sentit de que no, que ha de ser l'Estat el que ha de respondre i que no han d'existir figures de cofinançament, perquè això comportaria, doncs, canviar el model d'Estat, el model econòmic, intentar fer veure, doncs, per part dels partits polítics, doncs, que entraríem en un sistema més liberal des de la perspectiva econòmica, que no seria així, perquè bé, els països nòrdics així ho apliquen i són democràcies socialdemòcrates. Llavors, clar, jo crec que aquí hi ha molta part de responsabilitat per part dels partits polítics d'haver creat aquest mantra on tot és gratis, quan realment, és, com m'heu explicat, en Duran Sindreu no és així. Ens costa i molt des de que agafes l'autobús, vas a la universitat, etc. Per altra banda, a mi m'agradaria fer referència al concepte aquest de riquesa que comentava Duran Sindreu en relació a el que és un país com els Estats Units, per exemple, on jo puc compartir moltes coses d'Estats Units també. Jo crec que el problema que tenim també aquí a Espanya és que, quan hi feia referència que la riquesa aquí es veu com a enveja, jo crec que es veu com a enveja, potser, pel fet de que aquí la riquesa sempre ha vingut determinada, doncs, pel pelotazo, per la corrupció, és a dir, no ve vinculada, com pot ser, a països com els Estats Units o qualsevol país de la Unió Europea, on la riquesa ve determinada o ve en base a una evolució meritocràtica, perquè per la creació d'una empresa, per una evolució professional, sinó que aquí a Espanya, precisament, la gent, i així també les dades ens ho confirmen, la gent més rica a l'època del pelotazo eren els constructors, eren, doncs, els promotors, les entitats bancàries, etc. Doncs aquesta enveja jo en part la puc entendre, és a dir, no la comparteixo, perquè jo reconec que, evidentment, ens hem de basar en una societat meritocràtica on tothom pugui evolucionar i en base a allò, doncs, aportar el capital social i humà al teu país, però comparteixo, doncs, la queixa o la crítica de la societat en el sentit de dir, ostres, hi ha una enveja pels rics, perquè evidentment aquests rics venen determinats o bé perquè tenen vincles de poder amb el funcionariat de Madrid o de Catalunya igualment, per les grans elites, doncs, que són les que controlen, o bé perquè venen doncs, de l'àmbit de l'economia del pelotazo que no ve d'àmbits doncs, doncs, allò on hi ha hagut un esforç i com a conseqüència que esforç hi hagi una obligació de pagar impostos que vingui doncs, equilibrada, que allò comporti doncs, un bé social. Llavors, aquí també tenim una part de consciència social, general, doncs, i de vocació, doncs, que el nostre país, és que han de canviar moltes coses, el nostre país ha de canviar el model social, ha de canviar el model econòmic, però clar, aquí hi ha una responsabilitat per part dels partits polítics, novament, tal com deia en Duran Sindreu, és evident, no tenim cap referent polític a dia d'avui, és a dir, jo sincerament, també com a advocat i jurista, doncs, no tinc cap persona que diguis, hosti, és un referent a nivell polític, que vingui del món del dret, de l'economia, que diguis, home, aquesta persona pot liderar el nostre país, sincerament, a dia d'avui, doncs, tenim una mancança molt important i això afecta, doncs, a l'evolució del nostre país.
Uh-huh. Isabel.
Bé, jo voldria parlar de, no només dels impostos com a redistribució de la renda, diguéssim, per igualar, sinó també hi ha una forma de veure els impostos com a font de desigualtat. Perquè, vaja, no ho sé, jo, per exemple, he fet una petita enumeració dels impostos que es paguen municipals, que es paguen a la ciutat de Barcelona, l'IBI. Uh-huh. L'IBI, o sigui, una persona que té un pis, 80, posa una mitjana de 80 metres quadrats, un jubilat que cobri 600 o 700 euros al mes, ha de pagar el mateix que qualsevol altra persona. És veritat que ara, pues, teòricament, pots apel·lar a l'Ajuntament perquè hi ha una reducció de l'IBI, però les condicions que es posen a vegades són tan grans que difícilment poca gent hi accedeix. La veritat és que si hi ha cada vegada una desigualtat més gran, les estadístiques ho estan demostrant, hi ha tota una sèrie de factors, i jo crec que un dels factors també és el pagament d'impostos. No pot ser que paguem tantíssims impostos. Hi ha gent que no pot assumir-ho. Hi ha gent que per exemple, que en pobresa energètica. No pot ser que estiguem pagant per un rebut de llum pràcticament, o d'aigua, que és veritat, a la ciutat de Barcelona s'està pagant més d'impostos que no pas del consum de l'aigua. Això és... Nosaltres, com a societat, no ho tindríem que acceptar. Jo crec que això és una feina que tenen els polítics.
El problema és que tampoc som conscients, no?, de que estem pagant tant d'impostos quan paguem l'aigua.
Sí, i fins i tot jo crec que sí que la gent és conscient, perquè parles amb molta gent del carrer i n'és conscient. El que passa que se senten impotents. Mm-hmm. Què fas davant d'això? Si no pagues l'aigua, tallen l'aigua. Què has de fer?
I ja necessites l'aigua per viure.
Aleshores, el que nosaltres necessitem és que les persones, els polítics, que són els que ens tenen que defensar, pensin que això, tenen que posar mesures perquè aquestes coses no passin. Mm-hmm. I, bé, bueno, és la meva opinió, però crec que és que realment és la realitat, no?, i el que pensa la gent del carrer, que nosaltres tenim que... Els polítics han de vetllar per la gent. Mm-hmm. Han d'intentar que aquestes desigualtats, en lloc de fer-se més grans, es redueixin. I és la seva feina, és la seva feina principal. És el meu punt de vista, no? Mm-hmm. I a dir-te, només de la ciutat de Barcelona, per dir-te els impostos municipals.
A l'IBI.
L'impost sobre de vehicles, l'IAE, que, bueno, que això és per empreses i negocis, els guals, la plusvàlua, la taxa de residus...
I... Que consti que no paguen aquest programa, eh?
No, no.
Que és la plusvàlua, que no es pensin que estan pagant aquest programa.
I després, bueno, les persones també que tenen un de restauració, doncs les terrasses d'ús públic. Només aquests, però que, bueno, que són, ja és molt considerable. Mm. I si calculem els impostos, que només pel fet de ser persona i viure ja has de pagar, ja és una quantitat...
I per morir-te, el que deia abans
Antoni,
no?
I per morir-te, sí senyor. I també tenir en compte una cosa, per exemple, el 2016 l'Ajuntament de Barcelona va tenir un superàvit de gairebé 100 milions d'euros. Mm-hmm. Que nosaltres, que no ens han donat cap explicació d'on han anat aquests diners. O sigui, bueno, jo també és un pensament que penso, han anat amb obres socials, on han anat? Mm-hmm. Perquè a vegades potser és millor que s'inverteixen en coses socials que en dir, bueno, doncs anem a fer la plaça aquesta nova, que potser aquesta plaça nova, no sé, ja té rajoles, ja té bancs, ja no necessitem res més. A vegades també la política també té que mirar, té que haver-hi més transparència i també tenen que mirar per les necessitats bàsiques, no només la façana.
Hi ha més temes sobre la taula, però acabem el tema dels impostos. Antoni?
Sí, molt breument, amb el que s'acaba de dir, dos qüestions importants. Jo soc conscient que la meva proposta és utòpica, però el tema és decidir si volem continuar a viure enganyats o no. I poso només un exemple. Aquests impostos que s'acaben de dir produeixen un gran rebuig social, com per exemple l'impost de successions, que produeix o va produir un gran rebuig social i va portar que Catalunya l'eliminés encara que ara l'ha recuperat. Per què produeix rebuig social la plusvàlua? Perquè la pago jo a la meva butxaca, em trec la billetera, no passo pel teletac, pago. Per què l'IVA no produeix un rebuig important socialment? Perquè no em trec la billetera, pago el cafè, no pago l'IVA. El tema està en la visualització.
Pagues l'euro un 40, que ja inclou l'IVA, llavors no t'enteres que el pagues.
I en queixo la plusvàlua, que és desproporcionada, però que és irrisòria, des del punt de vista recaptatori, del total dels ingressos que nosaltres tenim. Per tant, el gran tema és, volem continuar a viure enganyats o no volem continuar a viure enganyats? I després, l'altre tema és, cuidado, els impostos només es poden veure com una part d'un projecte social. Els impostos el reflexa d'un model de societat. Jo el que promoc és que ha d'haver una gran revolució amb el nostre model de societat, que ha de tindre una profunda renovació amb la que la fiscalitat s'ha d'adaptar a aquest nou model de societat, que jo el percebo d'una forma radicalment diferent de la que avui els perceben els polítics. Mm-hmm. Evidentment, amb el context del model actual, el meu model fiscal és inviable. Hem de canviar el model de societat. I això representa canviar les polítiques educatives, representa canviar moltíssimes coses.
És un model que s'ha d'anar aplicant progressivament, no?
Progressivament,
i el primer és que la gent tingui constància del que paga, com veure amb els medicaments, com veiem quan anaves a urgències que et donen la factura, no?
I de pedagogia, com deia el Joan Elias, pedagogia de respecte a lo que rebem, que evidentment anar pel carrer amb seguretat té un cost, i no el sabem. Per tant, és tot un conjunt de coses amb el que insisteixo, jo crec que estem amb aquesta cultura de lo gratuït, que tenim dret a tot. Deixi'm només un exemple. Recordaran el cas d'una persona ja gran, a Reus, que va morir conseqüència del cas de pobresa energètica.
Sí, fa un any.
La gran reacció dels polítics era la responsabilitat de les companyies corresponents. Per mi, hi ha una prèvia, responsabilitat familiar. Responsabilitat familiar i educació. És a dir, la família d'aquella persona no tenia cap responsabilitat per deixar-la viure sola o amb els riscos que tenia. No hi ha un problema d'educació soterrat fora d'això. Jo no dic que també hi hagi responsabilitat subsidiària de les companyies, però la responsabilitat principal i solidària és responsabilitat de les pròpies persones que són familiars d'aquella persona i que tenen una responsabilitat per permetre aquelles circumstàncies de vida. A més, insisteixo, del sistema tributari, de les conseqüències de pagar, però la gran reacció social era contra les companyies. I jo crec que el que hi ha al fons, a més d'això, és un problema de com és possible que els fills d'aquella dona no la tinguessin a casa seva. Mm. No, és que eren pares que tenien un conflicte, que ja l'Ajuntament havia parlat, i allà, però aquest és el problema, és que deixem sola a la gent gran. I aquest no és un tema de les companyies. Aquest és el greu problema, model de societat. Mm-hmm.
La Isabel em donarà la paraula i després sí. Anem per altres temes.
Jo vull, perquè ja que aprofito que avui estem parlant de impostos, jo tinc un cavall de batalla com a comerç, que, bueno, que quan ja estava a la Comissió de Comerç i Consum ja era el meu cavall de batalla i que no em vaig treure l'entrellat. No, jo crec que la majoria de la gent desconeix que, a part, o sigui, els comerciants, a part de pagar el 21% d'IVA, de tot el que compren, paguen un 5% de recàrrec d'equivalència. Aquest és un impost fantasma que jo vaig estar buscant per internet, a veure si hi havia alguna cosa, si podia esbrinar a veure on anava, evidentment va a l'Agència Tributària, però és un 5%. Nosaltres no estem pagant un 21% d'IVA en el comerç, amb els productes que estem. Estem pagant un 26%. Mm-hmm. I això no es diu. I ja et dic, només surt, si busques informació per internet, només surt el decret llei que es fa aquest impost d'un 5% com a recàrrec d'equivalència i no surt res més. O sigui, no sabem, evidentment va a l'Agència Tributària, però que siguem conscients que estem pagant no un 21%, sinó estem pagant un 26%, que recauen els comerciants que són persones físiques, no en les societats. Mm-hmm. Si hi ha les ICIAs, no. Però els que són la majoria, el petit comerç, són persones físiques. Estan pagant un 21% més un 5%. Estem pagant un total un 26%. Tu estàs comprant qualsevol cosa, i, no sé, un boli, i tu no estàs pagant un 21% d'IVA. Estàs pagant un 26%.
O sigui, que després el preu també es repercutirà amb el consumidor final, que és el que ha de pagar també aquests 5%.
Que quan
no?
es va posar, teòricament es va implantar, dèiem que era perquè així no havies... Els comerciants li van donar l'explicació de que era perquè així no tenien que portar llibres. Uh-huh. No? I que era per simplificar. La feina que ells tindrien de portar llibres, de tenir un gestor, doncs la feia l'Estat. Però, bueno, tot això, de pagar un 2% i escaig, que va ser el principi, que es va... Ara estem pagant un 5%. Uh-huh. I et dic, i és un impost fantasma. I és una lluita que tinc jo, que dic, no sé per què hem de pagar aquest 5% afegit. I quan estan dient, no, és que a Espanya es paga un 21% d'IVA. No és veritat. En molts casos no és veritat, perquè estem pagant un 26%.
Uh-huh. Doncs queda dita aquesta denúncia. Canviem de tema. No són impostos, pròpiament dits, però tenim el Joan Contijó, que és advocat, expert en banca també. Aquesta setmana, ja no, quan fem una transferència bancària, ja arriba directament al compte de l'altra persona i només triguen 10 segons. Abans podíem arribar a trigar un o tres dies en què arribés, i també es redueix el cost de transferències, que abans pagaven 2 o 3 euros per enviar una transferència a un altre banc. És una bona notícia, no? Per fi, jo que esperaves 3 dies a que t'arribés aquella transferència, quan estem al segle XXI, al 2017.
Sí, no, és molt bona notícia, sobretot pels operadors del mercat, vull dir que tothom que... els comerciants, especialment, no, que fan moltes transferències en el dia a dia, entenc que és una molt bona notícia. Jo encara m'haig de llegir el detall d'aquestes modificacions per veure efectivament com s'aplica i per qui s'aplica, quines són les comissions, però sí, era una qüestió que no es corresponia amb el món on vivim a dia d'avui, on tot es via doncs, per la via d'internet, on tot és molt eficient, efectiu, i a nivell bancari doncs, et cobren comissions doncs, per qualsevol tipus de transferència, encara que posa la teva mateixa entitat, ho has de negociar, però bueno, en tot cas restem atents a veure les condicions, que cada cadascú vegi amb la seva entitat bancària doncs, quines són aquestes condicions, saber com pot fer-ho, perquè avui en dia tots que tenim les comptes online, veure doncs, quines són les condicions de contractació que tu tens contractes amb el teu compte i veure efectivament doncs, si hi ha un límit per fer aquestes transferències i a veure com s'aplica. Però sí, és una molt bona notícia.
Què n'opineu la resta? Joan Elias?
Bueno, tampoc conec el detall de la mesura, ni de l'acord, ni de com s'aplicarà. I evidentment, és una bona notícia. És una notícia que lliga amb el moment en què estem, en què tot es fa molt ràpid, tot es fa per internet. I jo suposo que la banca intenta posar-se al dia al màxim perquè té una pressió molt forta d'entitats que no són ben bé bancàries, però fins i tot de tot aquestes monedes virtuals que s'estan creant, bitcoins i d'altres, que s'està... És un tema poc conegut, però que s'està desenvolupant molt ràpidament i que en el futur pot absorbir una part important de les transaccions que es fan entre particulars normalment. És a dir, que anem en un món diferent i suposo que la banca no vol perdre el ritme, perquè bueno, la banca física, les oficines, els despatxos, tot això comença a ser cosa del passat. O és una qüestió molt residual i per temes molt específics, però cada vegada més les transaccions les fem no a l'ordinador, sinó directament amb el mòbil i sense, gairebé sense ni obrir el mòbil.
De fet, perdona, un petit apunt, aquesta mesura suposo que també té molt a veure amb la fiscalitat, amb el fet que ara totes les transferències i tots els moviments de diners, i d'aquí a mig llarg termini el Duran Cintre ens ho podrà dir, que és a modificar la normativa per fer les transferències i tal, per als pagaments, bueno, que l'Estat podrà controlar perfectament tots els moviments de diners en un termini d'entre 5-10 anys, vull dir, no hi haurà pagaments físics i tot estarà completament controlat, veurem quins impostos tindrem per les transaccions, vull dir que és una forma de que l'Estat, novament, mitjançant les noves tecnologies, pugui controlar els moviments de capitals i les transferències. Vull dir que, en el fons, és una notícia que, entre cometes, vull dir que...
És bona, però té una part...
És bona, jo crec, perquè al final va bé, perquè tot aquell diner que és opac, a dia d'avui hi ha molta gent, i sobretot aquí a Espanya, doncs, on molta gent presta els seus serveis en bé o sense emetre factura, jo crec que ens anirà bé per totes aquestes persones que som responsables i paguem els dos impostos, que tothom sigui col·laboratiu i correspongui, i a nivell social tothom doncs, faci la seva aportació. És a dir, que tots paguem impostos perquè tots ens beneficin i que, en el fons, si tothom paga els seus impostos, jo crec que haurien de reduir-se aquests impostos si tothom compleix amb les normes fiscals.
Isabel i Antoni?
Bé, jo penso que també és qüestió de competència. Un que està ara pujant tant de banca electrònica i no cobren comissions, evidentment, o els bancs convencionals es posen una miqueta al dia o cada vegada anien perdent més clients en favor de la banca electrònica.
Antoni?
Jo no he tingut oportunitat d'elegir la norma en concret, però a mi em sembla que és conseqüència primer del món globalitzat i de noves tecnologies amb el que vivim, i després, sens dubte, jo crec que és Dinamarca, que ja té un model amb el que no està permès el moviment amb efectiu, sinó només a través de pagament electrònic, i per tant jo crec que això és l'inici de que en un futur no molt llarg es retiri el moviment efectiu o es limiti, el qual a mi em sembla bé si es fa d'una forma correcta. Per tant, és un avanç amb un món actual i una adaptació amb un món actual.
Ens falten un parell de minuts. Tinc una notícia que és positiva, entre cometes, és que la fuita d'empreses, que va començar el mes d'octubre, com abans es deia l'Isabel, s'ha començat a alentir. Dic, és del tot positiva perquè se'n van menys, però se'n continuen anant, que tampoc és del tot positiu. No sé que no opineu ràpidament. Penseu que ja estem veient la llum al final del túnel d'aquest mes i mig que portem? Vinga.
Bueno, ara, jo precisament he llegit avui a la Portola Vanguardia que Rajoy demanava que les empreses tornessin i que...
Ahir ho va demanar, sí.
I que es modifiqui, i que demanava doncs, proposar doncs, modificar normativa i proposar incentius doncs, perquè tornéssim. Jo crec que, sincerament, és que vivim en un bon kafkià i de bojos. Vull dir que, com tu dius, una bona notícia el fet de que deixin de marxar en comptes de 100, que marxin 50 empreses. Vull dir, ens hem tornat bojos. Vull dir, això és com una notícia positiva, que deixin de marxar un percentatge inferior. I també crear incentius fiscals o normatius per fer que les empreses tornin. Vull dir que vivim en una situació de desgavell absolut i bueno, és que és de bojos això, i espero que la societat i que el dia 21 de desembre tothom voti en coherència i en moderació, perquè, sisplau, hem arribat a un moment on aquestes notícies no poden ser positives, i tot el contrari, és una notícia negativa perquè, al fons, estan anant en comptes de 100, estan marxant 50 empreses. Vull dir que, en el fons, el paradigma ha canviat i jo entenc que la gent, sisplau, de veritat, vull dir que tothom toqui de peus a la terra i que vegi que, realment, les conseqüències d'aquestes declaracions polítiques ens han portat tota una sèrie de problemes econòmics i que són reals.
Estem una altra vegada amb l'autorització de la fiscalitat. No es tracta d'incentius fiscals per atraure les empreses que han marxat, sinó que es tracta d'estabilitat i confiança i seguretat jurídica, confiança política, confiança en un projecte, confiança en un model de societat, diàleg, així segurament podran tornar. En qualsevol cas, si es ralentitzen, jo crec, perquè ja no és possible que marxin més les que puguin marxar, perquè no totes les empreses poden marxar. Un petit comerç difícilment marxarà encara que es vulgui marxar. Marxen les grans empreses amb els que, si és cert que els centres de producció continuen aquí a Catalunya, però hi ha un desplaçament de lo que és l'estaf directiu cap a altres llocs, i això té un límit en quant al número d'empreses. Per tant, la ralentització, jo crec, perquè ja hem arribat a aquest límit, també és cert que hi ha un cert període de tranquil·litat, però tornem una altra vegada. El tema no és la fiscalitat, el tema és que hem de viure en un clima de confiança, de diàleg, de concòrdia, de cohesió social, de certesa, de no inseguretat jurídica, que és el que necessitem perquè aquestes empreses ho puguin tornar o no marxin més.
Isabel, 10 segons, i el Joan, 10
sí,
segons.
Jo seré molt taxativa. Jo trobo que és una vergonya que s'aprovés aquesta llei en el moment que es va aprovar. I ara trobo que és un cinisme dir que tornin les empreses quan es va propiciar que marxessin.
Sí, Joan? Jo d'acord, anava a dir això, i a més, bueno, afegiria que la major part de les empreses que han marxat ha sigut per aquesta espècie de, diguem-ne, boicot, o com no hi volia dir, o anti tot el que és català, i no sé, m'agradaria que ens expliquéssim com això ho revertiran, o què es pot fer per donar-li la volta en aquest sentiment, que és això, en el fons, el que fa marxar.
Se'ns acaba el temps. Antoni Durant-Sindreu, economista i sociodirector de Durant-Sindreu, gràcies per venir.
Gràcies.
Gràcies a Joan Contijoc, Joan Elias, Isabel Pallejà.
Gràcies.
Tornem la setmana que ve al Plusvàlua, a Ràdio Estel, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Adéu.